Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jo no sé des de quan no es veia això, no sé si des de mai. És veritat que segurament tots tenim malament moltes crisis. Si fem una mica de memòria, sempre hem estat en crisi. Si parlem, pràcticament sempre estem parlant de crisi. Aquesta és una nova. Malauradament i desgraciadament, l'arrel ara mateix està en una guerra que s'està, com tots sabeu, produint a Ucraïna. Però la inflació i els preus ja els teníem abans, el que passa amb els preus sobretot de l'energia. El que passa és que ara tot això encara s'ha disparat més. On està el sostre? Com es controla una qüestió així? Quines serien les mesures a prendre per controlar tot així? I sobretot si es pot fer o no es pot fer. Parlem, per treure 5 cèntims d'això, amb el membre de la càtedra Jean Monnet sobre integració fiscal europea de la Universitat Abat Olivaceu, l'Albert Guibernau. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Albert. Bé, aquesta inflació està disparada, no estic dient cap secret, però això té sostre?
Això, si no es prenen mesures, no té sostre. És a dir, hi ha un sostre que comença a reduir-se en el moment en el que es prenen les mesures indicades. No? I ja hem viscut a Europa i al món crisis similars. Una va ser la crisi del petroli del 73, que també era una crisi d'inflació, una crisi de preus molt elevats i també molt lligada a l'energia, però també vam veure un cas extrem com pot ser el cas d'Argentina amb el Corralito, on pràcticament dia a dia, hora a hora, anaven pujant els preus dels productes.
Carai, per exemple, la posaves la del 70, el 73, la crisi del petroli, que seria una qüestió energètica com la que tenim ara, semblant. Seria comparable? Sí, sí. Es pot aprendre d'aquella lliçó?
Es pot aprendre i, en el fons, hi ha alguna diferència, i és que en aquell cas la pujada del preu de l'energia es devia a factors empresarials, sobretot a una reducció de la producció de petroli incentivant aquesta pujada de preus, i en aquest cas no s'està reduint la producció de petroli o la producció de gas, sinó que s'està encarint pel propi sistema de fixació de preus de l'energia. Però no hem d'oblidar, encara que se centri molt en energia, que és una inflació que està afectant a tota l'economia. No està afectant només a la part energètica.
Clar, és que si puja el preu de l'energia, puja absolutament tot, perquè per fer les coses cal energia.
Així és a dir, s'està derivant del preu de l'energia una inflació a la resta de sectors, o sigui, tant a l'agricultura, perquè els tractors necessiten benzina per poder funcionar, el transport, l'aviació i també tots aquells productes que deriven del plàstic. I això suma que en el cas de la Unió Europea i més concretament dels països que tenen euro, doncs el Banc Central Europeu ha dut a terme unes polítiques monetàries molt expansives, amb un increment de la compra de deute i amb uns tipus d'interès molt reduïts, que això fa que s'incrementi el volum de diners en circulació, i si hi ha més diners circulant per l'economia, doncs els preus també pugen. I aquí trobarem mesures que tractin de contrarrestar aquesta inflació. I veurem segurament el Banc Central Europeu pujar els tipus d'interès perquè sigui més difícil o més car endeutar-se, i veurem com, ja ho ha anunciat, no?, que deixarà de comprar deute sobirà.
Bé, no sé si aquesta sigui una de les solucions, però grans trets, què s'ha d'aplicar per intentar controlar tot això? Clar, sobretot tenint en compte que ja pujava el preu de l'energia, ja estava pujant, i a més ara, si afegim aquesta desgràcia que tenim a Ucraïna, aquesta guerra, doncs no sé què es pot fer.
Bé, doncs hi ha diverses mesures que es poden dur a terme aquí. Hi ha una primera que s'està parlant a nivell europeu i és com es fixa el preu de l'energia. La segona és fer mesures més estructurals a mig i llarg plaç per no dependre tant de l'energia estrangera. I, per altra banda, també la part que depèn dels impostos, reduir-la. És a dir, no hem d'oblidar que pràcticament el 55% del preu del petroli o del preu de la gasolina que compren o que consumeixen les famílies, doncs són impostos. I són impostos que estan proporcionalment al preu base. O sigui, és a dir, que si el preu base puja, els impostos i la recaptació d'impostos puja, per aquest sentit, no? El qual serien aquestes tres mesures serien les principals i més ràpides, no? La reducció dels impostos derivats de l'energia, tractar de cercar noves maneres per no dependre tant de l'energia estrangera, i després establir o crear unes infraestructures perquè no depenguem tant d'aquesta energia, no? Hem vist com Europa doncs ha classificat l'energia nuclear com a energia verda i és un símptoma de que s'està anant cap aquí. Hem vist el govern francès com ha invertit una quantitat important de diners en el manteniment i la millora de les centrals nuclears, per la qual aquests països s'estan adaptant a aquesta situació. I aquesta inflació que està afectant a tota Europa està afectant doncs, especialment a l'economia espanyola perquè té uns sous molt baixos i qualsevol pujada de preus doncs, fa que hi hagi una pèrdua de poder adquisitiu per part de les famílies, que això repercuteix en el consum i, per tant, repercuteix també en els beneficis de les empreses i l'ocupació. És a dir, veurem com aquesta inflació en el mig llarg plaç s'acaba traduint en increment de l'atur.
Llavors, es parlava també, per exemple, per reduir aquests, sobretot el preu de l'energia, en posar-li o aplicar-li un IVA reduït. Això és possible?
Això és possible, i de fet la Unió Europea admet doncs, aquest tipus de mesures. Hem vist el govern francès, per exemple, que està subvencionant uns quants cèntims d'euro per cada litre de benzina. O sigui, la Unió Europea en aquest cas està donant marge o molta llibertat als països doncs, perquè puguin aplicar aquestes mesures per frenar el preu de l'energia. Si mirem diferències entre països de la Unió Europea, veiem a països com Polònia, on el litre de benzina està pràcticament a menys de la meitat del litre de benzina a Espanya, no? El qual està dient que és un problema que està molt concentrat aquí, no? Molt concentrat en l'economia espanyola o que afecta de forma més greu a l'economia espanyola, no? També pel fet de ser energèticament molt dependent.
Depenent, clar. Llavors, per exemple, si s'aconseguís això, controlar aquests preus energètics dels combustibles en aquest cas, s'aconseguiria controlar la inflació?
Doncs en bona mesura sí, perquè hi ha dos elements a l'hora de parlar d'inflació, la inflació general i el que es diu inflació subjacent, que és la inflació descomptant aquells productes més volàtils. I si ens fixem només en la inflació subjacent, doncs només veiem que hi ha un increment de preus raonable. En canvi, si afegim el preu de l'energia i de productes més volàtils, doncs la inflació puja moltíssim. Què t'està dient això? Doncs que bona part de la inflació de l'economia espanyola està explicada per el factor energètic.
És a dir, que l'energia, està clar, ja ho sabíem, per fer qualsevol cosa, que l'energia, i si l'energia puja, és qüestió de temps que tot pugi, i la qüestió ara mateix està disparat. Doncs, Albert Gavernau, membre de la càtedra Jean Monnet sobre integració fiscal europea de la Universitat Abat Olivaceu, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.